Bon dia, molt bon dia, què tal? Com esteu? Som l'equip del Penedès en xarxa, que us saludem i arrenquem el darrer dia d'aquesta temporada. Avui tanquem la paradeta, marxem de vacances i ens retrobem el 12 de setembre. Us saludem des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, on hi som cada dia, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Què tal? Com anem? Us acompanyarem al llarg d'aquestes tres últimes hores de la temporada 2022-2023, com hem fet cada matí. I com ho farem? Doncs amb la previsió meteorològica, amb la qual ens agrada arrencar els divendres, aquests darrers dies de temporada, a càrrec del Marc Paredes, al qual saludem d'aquí uns minutets. És divendres i hi haurà esports de continuació. Avui serviran per presentar les noves incorporacions del noi a Freixenet. Vam ser-hi a la presentació i avui us en farem un resum i per escoltar les activitats del Centre Excursionista del Penedès que ens durà l'Alba Esteve. A 9:45, primera de les tres cites que tenim cada matí amb l'actualitat de casa, dels nostres municipis de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu. I a continuació, quan passin 5-6 minuts de 9:45, roda d'alcaldes, avui per conversar, per conèixer el nou alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Al llarg de tota la temporada hem aprofitat que les entrevistes de les 10 del matí són per parlar de gent i d'activitats d'aquí, entrevistes de quilòmetre zero. Avui també serà així, en aquest darrer dia. I tindrem amb nosaltres a la nova presidenta de Creu Roja Baix Penedès, Ros Ensenyat. Li demanarem com afronta i quins reptes tenen per davant. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, el flaix informatiu, 5 minuts per escoltar què passa atentament i continuar. Tot seguit obrirem aquesta darrera agenda al detall que fem un parell de dies a la setmana i que són un parell de propostes, de recomanacions, d'activitats. Avui parlem de marxa aquàtica, que s'està posant molt de moda. Us explicarem com es practica i on, amb Lluís Camell, monitor de marxa aquàtica. I la segona proposta d'aquesta agenda al detall és la festa del barri de les Clotes, a Vilafranca. Ens explicarà tota l'activitat i la situació de la Junta de l'Associació Veïnal, la presidenta Beatriz Reina. A les 11 saludem el Marc Compte, que ens portarà les estrenes cinematogràfiques del cap de setmana amb un parell de molt sonades, Missió Impossible, Sentència Mortal i l'última pel·lícula de Disney Pixar, Elemental. I també farem un tastet d'algunes estrenes que cauran els propers mesos. Així arribarem a 11:45, darrera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, a l'últim flash que ens portaran des dels serveis informatius. I avui hi haurà doble ració de cinema perquè a l'entrevista final, amb la qual ens agrada acabar els divendres, conversarem amb Miquel Felipe, membre de la Junta de Cineclub Vilafranca, perquè acaben de complir el seu primer any al capdavant de la gestió del cinema Kubrick després de rescatar-lo i que estigués 6 mesos aturat, recordeu? I, a més, tenen novetats estiuenques i, és clar, volem preguntar també per la propera temporada. Quines novetats cauran al setembre? Què estan preparant? Això serà a partir de 12:15. Pendents també de l'actualitat, amb majúscules, de tot allò que passa més enllà del Penedès, els butlletins horaris. Tornarem a connectar-hi a les 10, a les 11 i a les 12. Som-hi, doncs. Comencem aquest divendres, darrer dia del Penedès en xarxa.
El temps.
Ha costat nostre el Marc Paredes per explicar-nos com anirà el cap de setmana, meteorològicament parlant. Marc, bon dia.
Bon dia, què tal?
Amb ganes de saber què programem, perquè què dirà la meteorologia, si ens acompanya o no.
Doncs sí, aquest cap de setmana podem llançar un missatge de tranquil·litat perquè el temps acompanyarà a tot arreu i, per tant, serà doncs, un cap de setmana d'anar a la platja, esplèndid, de passejar, vull dir que en aquest sentit tot serà perfecte. Si et sembla, comencem per avui, per ara mateix, i fem un repàs a les temperatures actuals, perquè sí que han quedat una mica més alta respecte a les dels darrers dies, tot i tenir aquest pic de calor, perquè ara mateix a Sant Sadurní d'Anoia tenim uns 24,9 graus, a Vilafranca, al Penedès, uns 24 justos, i a Font-rubí, qui fa una mica més de fresca, amb 22 graus. I avui el dia estarà acompanyat gairebé pel sol, malgrat aquests núvols compactes que tenim ara mateix a Vilafranca i a tota la comarca, doncs de cara a la tarda sembla que tendiran a disminuir i el conjunt de la vegueria sembla que farà un temps completament radiant, per tant, un dia també d'anar a la platja. I de cara al cap de setmana, les temperatures tendiran a pujar, sobretot les mínimes. Quedaran doncs, més altes que les d'avui, per exemple, però també, com dic, doncs, el cap de setmana estarà marcat pel sol, malgrat que demà al matí podríem tenir alguns núvols alts i prims, que res, entranyiran al cel poquet, i a la tarda doncs, sí que el sol lluirà més, i pel que fa al diumenge, el podríem començar amb alguns intervals de núvols, sense cap més conseqüència, i a la tarda doncs, tornarem a tenir aquest domini del sol radiant i, per tant, doncs, no hi haurà cap problema. I les temperatures, en aquest cas, sí que pujaran. I estem a l'espera de la setmana que ve, aviam si tornen a pujar, perquè els mapes ens ho indiquen. Sembla que podríem tornar a tenir un pic, no una onada de calor, per tant, tornaríem a parlar d'un pic puntual de temperatures
pic
altes.
Pic és menys dies, no?
Exacte, menys de 3 dies. I sembla que les temperatures podrien quedar més altes, no?, fins i tot que les dels darrers dies. I aquí, al Penedès, que l'altre dia venga del marge, doncs sí que podríem pujar més, fins i tot.
Sí, aquesta vegada sí.
Aquesta vegada sí, sí, sí.
Vaja.
I una cosa que avui ja ha desaparegut per complet és la pols en suspensió, que
per
fa
fi.
Que fa uns dies sembla que el cel estigués ennubulat. Doncs sí. No, tenim un cel radiant, però aquesta pols sahariana, aquesta pols en suspensió, aquestes partícules, que no són produïdes per l'activitat humana, doncs feien, no?, que semblaven que el cel estigués completament tapat, però no, era aquesta pols sahariana.
Marc Paredes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest tram final de la temporada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé l'estiu.
Bon cap de setmana.
Els esports.
Avui els darrers esports de la temporada que ens serviran per apropar-vos als nous fitxatges del Noia Freixenet per la propera temporada i les activitats del Centre Excursionista del Penedès. Comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Com bé dius, obrim ja aquesta última secció esportiva de la temporada i ho fem de la mà de les noves incorporacions del Noia Freixenet per a la propera temporada. I és que dimecres a la tarda, les Caves Freixenet van acollir la presentació de les novetats per a la temporada 2023-2024. Es tracta de les incorporacions d'Ivan Morales, procedent de l'Alcoi, Xavi Rovira, que ve des d'Alcaldes, i Humberto Méndez, que torna al Noia i ho fa després del seu pas pel Girona i el Calafell. També torna Antoni Tadeo, que reincorpora a l'equip tècnic liderat per Pere Bàries. Una presentació que vam seguir dimecres i on vam poder parlar amb els protagonistes. Comencem per Xavi Rovira. L'ex d'Alcaldes arriba al Noia amb 30 anys. Es va iniciar al Sants, on el seu pare, de fet, Toni Rovira, exjugador del Noia a finals dels anys 80, feia d'entrenador. Des d'allà ha anat pujant i passant per Esplugues, Cornellà, també pels infantils del Barça i pel Caldes, on va jugar fins la temporada passada. El primer que li hem preguntat a Rovira és què pot aportar l'equip.
Bueno, vist des de fora, el joc del Noia és espectacular. Tenen un nivell de passe i una associació molt bona i crec que m'integro molt bé en aquest aspecte i tinc moltes ganes d'ajudar els companys i de posar un granet més per poder ajudar a tothom.
Amb ell també hem parlat del projecte del Noia.
Sí, el projecte del Noia és un projecte que porta anys i crec que els resultats estan a la vista. L'any passat quasi arriben a la final del play-off, aquest any a semifinals també, i crec que els hi falta un passet més i amb l'ambició que està treballant tota la Junta, tothom, crec que es pot arribar.
I com no, li hem preguntat pels objectius que es marca.
Personalment, integrar-me molt ràpid, que crec que amb els pocs entrenos que porto amb els meus companys m'ho posen molt fàcil, després ajudar a l'equip i col·lectivament doncs, intentar aspirar a tots els títols i intentar perquè no rasca algun.
Seguim amb Ivan Morales, que arriba al Noia amb 23 anys i procedent de l'Alcoi, després de protagonitzar-hi allà dues bones temporades. Morales va començar la seva trajectòria amb 3 anys al Palau, va fer el salt al Sant Manat i després va passar per l'Arenys i les dues darreres temporades ha estat a l'Alcoi. Amb ell hem començat parlant del que pot aportar l'equip.
Bé, penso que sóc un jugador molt polivalent i em puc adaptar a les situacions, al que necessiti l'equip. Crec que aportaré una mica de desequilibri a part d'una defensa forta i aguantar contra tots els equips i competir al màxim.
També ha valorat el conjunt d'aquesta manera.
Sí, és cert, arribar a les semifinals del play-off, a competir, i si algú et miro del Noi és que competeix sempre i contra qualsevol equip.
I hem acabat, com amb Rovira, amb els objectius.
Els objectius, primer, lluitar per tots els títols i gaudir sobretot de l'Ateneu, de l'afició i arribar al més lluny possible.
I el tercer jugador és un vell conegut del Noia, Humberto Méndez, que viurà la seva segona etapa com a roig i negre, després d'una primera que va tancar l'any 2019, després de 3 cursos. Amb 30 anys, Méndez va començar a Angola i a Catalunya ha passat pel Jaieig, el Manlleu, el Caldes, el Girona i el Calafell. Hem començat preguntant-li per com encara aquesta tornada al Noia.
La veritat que amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i molt content de poder tornar a casa i així. I res, amb moltes ganes i que comenci els entrenos i estar amb els companys, com els companys que han vingut de nou ara a la segona etapa i molt content.
També, al igual que amb els seus companys, hem parlat de què pot aportar l'equip.
Bueno, si ganes, penso que molta ajuda defensiva i amb atac també, però aquest equip tampoc s'ha de portar gaire coses més, jo penso, perquè és un equip consolidat i amb grans jugadors, i vull dir, ha de portar el meu gra de sorra, però en aquest equip s'ha de portar molt poc perquè són espectaculars.
I un altre punt clau del Noia és la seva afició, una afició amb la que Humberto Méndez s'hi duia molt bé.
Per sort sí, em porto molt bé amb l'afició del Noia i res, moltes ganes de veure'ls i tenir el pavelló ple cada partit i els animo a venir a cada partit perquè penso que aquest any ens podem passar molt bé.
I com a anècdota, hem parlat d'aquest canvi de nom que Méndez lluirà de cara a la propera temporada.
Bueno, esperem que sí per molts anys. I res, el canvi de nom és per canviar una mica les coses, perquè he portat molt de temps ja amb el meu nom, però aquest és un nom que ve d'Angola, amb els amics, i mira, em feia il·lusió posar-ho i molt content, a veure com va, si porta sort.
I ja com a equip tècnic, torna Antoni Tadeo en la que serà la seva tercera etapa a la banqueta del Noia Freixenet. Noi, a banda, Tade també ha estat a equips com el Capellades i el Ripoll.
Torno a casa, molt content, sí, sí.
Com ho valores, aquesta tornada?
Bé, la valoro molt bé i a més, no sé, em trobo en un moment... Avui he vist que hi ha un moment molt bo per fer bones coses. Estic molt convençut, sí. Algun títol que haurà. Sí, sí.
Confies sí. En aquest sí. Nou projecte?
Sí, 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 sí. Confio molt, sí.
En quin moment vas decidir tornar a casa?
Bueno, el Pere em parla, m'explica, m'agrada el que diu i tornem-hi. I sí, sí, molta empenta, moltes ganes i a veure si el temps irà.
També vam aprofitar per parlar amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Pere, com valores aquestes tres incorporacions i la del Pavi?
Doncs bé, estic molt content de l'equip que hem pogut fer per la propera temporada. D'entrada, el Tade penso que m'ajudarà a treure molta feina que ens suposa des de la part de l'equip tècnic. Amb la baixa del Jordi necessitàvem incorporar algú i esperem que, estic convençut, vaja, que el Tade ens podrà suplir aquesta figura i ens ajudarà a poder treballar en el dia a dia i de cara als partits. I després amb els jugadors que m'he incorporat, l'Ivan potser és una miqueta més jove, però incorporem molta experiència en jugadors amb una trajectòria important a l'Hockey Lliga i que molt sòlids. Esperem doncs, que això ajudi que la seva incorporació dintre del grup sigui molt més fàcil i la seva adaptació molt ràpida i puguem competir des del primer dia.
Hem tancat una temporada, Pere, que hem anat comentant al llarg de tot l'any, ha tingut molts arribaixos, ha acabat molt alta, ha acabat molt bé. Sí. Com vislumbres una mica la temporada?
Pues mira, seguint una mica el fil del que deies, l'important és intentar trobar allò que ens motivi i que ens il·lusioni al llarg de 10 mesos. Vam fer un primer trimestre de temporada, diria gairebé excel·lent, fins Nadal, i el primer trimestre del 2023 realment ens va costar molt. Si és cert que es van acumular molts partits i doncs, no és un equip professional que hem de compaginar-ho amb la feina, doncs se'ns va fer molt difícil. Però en canvi vam tornar a trobar aquesta il·lusió després de Setmana Santa. Segurament vam fer un reset important, vam tenir diferents reunions perquè havíem de canviar el tarannà de l'equip i ho vam aconseguir entre tots, entre els jugadors i l'equip tècnic, i ara una mica la idea és poder-ho això traslladar a 10 mesos de competició per arribar al màxim de frescos que hem fet aquest any, però a més poder-hi sumar que entremig doncs, hi ha partits importants que ens podrien ajudar tant en Lliga Europea com en la Copa a poder competir millor.
El Noia, Pere, sempre juga molt bé aquesta carta de veterania i joventut, aquest mix i aquestes noves incorporacions ho fan molt palès, això.
Sí, en aquest cas el mantenim els jugadors més joves, el Toni, el Jan i el Martí Gavarró. Ivan Morales, tot i que ens pugui semblar que és un jugador molt experimentat, tot just crec que porta dues temporades a l'Hockey Lliga, amb el COI. Però sí, és cert que juguem una mica amb experiència i sobretot la il·lusió que transmeten els jugadors més joves, no? Aquesta il·lusió, aquesta ambició desenfrenada que ens va molt bé. I els més experimentats doncs, potser hem de posar una mica el fre, però penso que ens funciona bé. I la idea és de que no hi hagin diferències d'edat, no? Que hi hagin jugadors a pista on puguem treure un bon rendiment d'ells i que puguem trobar bones combinacions entre ells.
Quins objectius us marqueu?
No som els favorits a res, però penso que la plantilla té prou talent per poder aspirar a jugar alguna final. I si la juguem, doncs vol dir que tindrem opcions de guanyar algun títol. Però penso que l'equip estarà sobradament preparat per poder competir. I tant de bo, doncs, d'una vegada per totes, podem tornar a jugar una final que tant es mereix els nostres aficionats i socis.
I a banda del Noia, la setmana que ve, dilluns, arrenca l'Europeu d'Hockey Patins a Sant Sadurní, suposo que amb ganes de seguir-lo quan es juga a casa.
Sens dubte, és un event importantíssim del món de l'hoquei, el segon event més important que podem veure i ho tenim a tocar, per tant, i tant, no me'n perdré ni un de partit, i com a mínim intentaré anar tots els dies, el més d'hora que pugui, que em permeti la feina, però intentaré anar tot el que pugui, perquè com a amant de l'hoquei i persona que també viu en part d'ell, doncs necessito estar el dia a dia, però ho veuré des de la vessant, sobretot, d'aficionat. Purament intentar disfrutar i gaudir d'aquest esport.
I vam acabar parlant amb el president del Noia, Ferran Andreu, sobre el 50è aniversari del patrocini de Freixenet.
Sí, efectivament. Recordem el 1973, quan va el senyor Ferrer i el senyor Tovella, president del Club Esportiu Noia Freixenet, en aquell moment Ateneu Agrícola Noia, doncs van acordar, diguéssim, aquell primer patrocini. Per tant, han passat 50 anys. En 50 anys han passat moltes coses, han tingut molts èxits, han tingut també moments complicats, però sobretot el que voldria ressaltar que gràcies al patrocini de Freixenet, diguéssim, s'ha vertebrat tota una cohesió social al voltant de l'hoquei patins a Sant Sadurní, i diria també a la comarca i arreu del país, i que, a part dels èxits esportius, a mi el que m'agradaria destacar és aquesta cohesió social, no? Que fa municipi, fa Sant Sadurní, fa el Penedès i fa també Catalunya, i posant doncs, a través d'un esport raonablement minoritari, però que a Catalunya, a casa nostra, és el tercer esport amb més llicències, doncs al capdavant de tot.
I també sobre l'europeu absolut masculí d'hoquei patins que arrencarà dilluns a l'Ateneu.
És una magnífica oportunitat, és un motiu més, diguéssim, de satisfacció per Sant Sadurní, en aquest cas pel noi, tot i que no hi tenia una participació doncs, directa, doncs, de poder rebre aquest europeu, doncs, on hi ha les millors figures mundials d'aquest esport, si traiem doncs, la part doncs, de la selecció argentina, i per tant doncs, cada dia en aquest nou format de competició doncs, podrem viure partits realment espectaculars i tenir una setmana d'aquest nivell d'hoquei a Sant Sadurní és un autèntic luxe.
I en aquest últim bloc esportiu de la temporada ens acomiadarem de la companya Alba Esteve de Ràdio Vilafranca, que cada 15 dies puntualment ens apropa tota l'actualitat del centre excursionista del Penedès. Alba, molt bon dia i explica'ns.
Hola, hola a tots i a totes. Doncs sí, engeguem aquesta darrera secció de la temporada acostant-vos informació i també activitats del Centre Excursionista del Penedès. I engeguem avui amb una activitat que se celebrarà aquest mateix cap de setmana, i és que la Coral del CEP farà un concert de cant coral a la fresca, tot envoltats de natura. Serà el Pèlag Sec de Vilobí del Penedès a 11:15 del vespre d'aquest mateix diumenge, dia 14, amb un repertori variat i sota la direcció d'Imma Vinyes. Acompanyarà a la Coral del CEP els músics Oriol Sanz, al piano, Lluís Jiménez a la guitarra i oboè, Esteve Colomés al contrabaix i Quim Molino a la bateria. Us recordem, això aquest cap de setmana, així que agenda reservada. I pel que fa a diumenge, dia 23 de juliol, es farà una matinal d'excursionisme on es podrà trobar tota la informació a cep.cat. I ja deixem les activitats d'aquestes properes setmanes i de tot l'estiu per acostar-vos també amb aquest final de temporada de la secció del Centre Excursionista, que es faran diferents cursos que s'iniciaran durant el mes de setembre a la seu social del Centre Excursionista del Penedès i on cal inscripció. Per tant, si us interessa, ja ho sabeu, Entreu a la web de cep.cat i podeu preinscriure-us a aquests cursos. Es tracta de cursos d'escalada, en primer lloc per infants. Són cursos setmanals d'edats de 6 a 8 anys, de 9 a 12 anys i de 13 fins a 16 anys, on es faran activitats dirigides d'escalada cada setmana. I per adults també es faran un curs d'escalada, d'iniciació i també un curs d'entrenament a l'escalada pels que ja siguin doncs, més experts i expertes. I també es segueix l'activitat de ioga dinàmic, que ha anat molt bé durant aquest curs per acabar de complementar l'activitat esportiva també al mateix Centre Excursionista del Penedès, a la mateixa seu social. I res, això és tot. Dir-vos que ha estat un plaer informar de tota l'activitat de la muntanya, d'acostar-vos tot el procés també d'obertura i l'evolució de la feina feta per obrir un nou local que a dia d'avui ja és una realitat i que també és la segona casa del miler de socis i sòcies del Centre Excursionista del Penedès, que es diu Ràpid, atenció. I res, donar-vos les gràcies per escoltar-nos i per seguir-nos i també gaudir moltíssim de la muntanya amb senya. I ja ho sabeu, si aneu a la natura aquest estiu, feu-nos arribar per xarxes socials imatges dels paisatges preciosos que ens envolten i etiqueteu-nos a cep.penedès. Ara sí, salut i molta muntanya.
Gràcies, Alba. I t'agraïm també que ens hagis acompanyat tota aquesta temporada acostant-nos tota aquesta immensa activitat que desenvolupa el Centre Excursionista del Penedès. Ara us deixem amb el primer flash de notícies d'aquest divendres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. I a aquesta hora encetem el primer repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Sant Sadurní alerta de l'augment del consum d'aigua al municipi. Sant Sadurní ha fet una crida urgent a la conscienciació i moderació de la població en el consum d'aigua, després que en aquest inici de juliol s'hagi assolit una xifra mitjana de 260 litres per habitant i dia, 30 litres per sobre del límit màxim que estableix el pla d'excepcionalitat per sequera que va decretar la Generalitat de Catalunya a principis de març. La reducció a 230 litres com a màxim de consum per habitant i dia és una de les mesures aprovades a més de 220 municipis, entre els quals Sant Sadurní, per garantir l'abastament d'aigua. En cas que no es corregeixi l'incompliment, aquesta situació podria derivar en sancions per part de l'Agència Catalana de l'Aigua i la imposició de restriccions. Per aquests motius, s'insisteix a la ciutadania a que prengui les mesures necessàries per reduir el consum i fer una gestió més eficient de l'aigua. Si bé durant la primavera Sant Sadurní s'ha mantingut dins dels límits, al juny ja es va evidenciar un augment considerable del consum, assolint un increment del 19% en relació al maig. Reomple, reutilitza i redueix. És la nova campanya per reduir els envasos d'un sol ús. Amb el lema Reomple, reutilitza i redueix, l'Ajuntament de Vilafranca ha presentat una campanya per reduir el volum dels envasos, sobretot ampolles de plàstic d'aigua i altres envasos d'un sol ús. La presentació ha anat a càrrec del regidor de Transició Ecològica, Miquel Medialdea, i del vicepresident en funcions de l'Àrea d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Jordi Bosch. La campanya, que es durà a terme mitjançant la publicació de 3 vídeos a les xarxes socials, pretén conscienciar sobre l'ús indiscriminat d'ampolles de plàstic, envasos d'un sol ús i el malbaratament alimentari. El regidor, Miquel Medialdea, ha explicat que a Vilafranca generen 1,5 quilos de residus per habitant cada dia. Tot i que un 42% d'aquests residus es reciclen, el reciclatge també té un cost tant ambiental com econòmic. Afegia que el millor residu és sempre el que no es produeix i que la campanya s'ha centrat molt en el sector de la restauració. Així, per tal d'avançar en l'eliminació de plàstics d'un sol ús durant el darrer any, s'ha ampliat la xarxa d'equipaments municipals que disposen de fonts d'aigua interiors connectades a la xarxa. Alternativa per l'Arboç critica l'increment de sou de l'alcalde. El principal partit de l'oposició també creu que el batlle hauria de tenir una dedicació del 100%. El grup municipal d'Alternativa per l'Arboç ha criticat en un comunicat la pujada del 33% del sou de l'alcalde, Joan Sans, aprovada al ple del Cartipàs, celebrat el passat 7 de juliol. Des d'Alternativa lamenten que el batlle experimenti un increment de 12.418 euros anuals, fins a arribar a prop dels 42.000 euros, que apunten és el sou màxim que permet la llei per una dedicació del 80%. El principal partit de l'oposició creu que aquesta pujada s'allunya molt dels increments de salari que han vist els treballadors de l'Ajuntament de l'Arboç i també la resta de veïns. Fons del govern municipal han respost que l'increment de sou de l'alcalde respon al fet que la seva dedicació també augmentarà, ja que en aquest mandat ja no compaginarà la tasca al capdavant del consistori amb el seu treball a Sant Govent, perquè s'ha prejubilat. I acabem a Sant Martí Sarroca amb la seva festa major i un cap de setmana molt musical. Una àmplia oferta musical marca el programa de la festa major de Sant Martí Sarroca, que aquest cap de setmana viu els seus actes principals. Dissabte a les 12 del migdia actua al Parc de la Pau el grup 7 de Rumba. A mitjanit actuarà la Vancouver Orquestra, a la plaça Catalunya i a la Rambla dels Països Catalans tindrà lloc la Nit Jove, amb Ball de Gralles, amb els Bertrans i l'actuació del grup de Aguateques, fins a arribar a la matinada amb els DJs La Cara B. Al migdia de diumenge, la Coral Sarroca Nova oferirà la missa cantada i a 1:15 la Cobla Cusatània actua a la placeta de l'1 d'octubre. Diumenge per la tarda, a les 7, hi haurà exhibició i ball country i a les 8 del vespre, concert i ball amb l'orquestra Pentagrama.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:15. Seguim amb una molt bona cançó dels Beatles. Potser no s'ha punxat tant com d'altres, però és molt i molt recomanable aquesta 8 Days a Week. Ooh, I need your love, babe. Guess you know. Ara passen 8 minuts de 2:15 i estem pendents de l'arribada de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, als estudis de la capital del Cava, per poder conversar una estona amb ell. Seguim amb Beatles i potser us fa més patxoca aquesta Come Together.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I continuem avançant en aquest últim dia de programa de la temporada. Ho fem ara acomiadant la nostra roda d'alcaldes, aquesta secció que quinzenalment ens permet conversar amb els batlles de l'Alt i el Baix Penedès. Avui tanquem secció tornant a la capital del Cava per parlar amb el nou alcalde de Sant Sadurní, que ens espera ja amb l'Eli Jiménez.
Efectivament, tenim ja a punt aquí als estudis de la ràdio l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Molt atabalats, tenim l'acampada jove aquí, tenim el poble ple de gent, ple de propostes. Ahir arrencava aquesta acampada jove que s'allargarà fins demà i és obligat que la primera pregunta sigui quin balanç feu una miqueta de la jornada d'ahir i de tot el que és preparació, dies previs...
Bé, comencem per la preparació. La feina grossa es va fer l'any passat, en la primera edició que va venir aquí a Sant Sadurní. Ahir va ser el primer dia d'aquesta segona edició. Realment la sensació, i pel que em comenten així es confirma, és que ahir va ser un dia molt exitós, va venir moltíssima gent. El cartell de la zona de concerts era molt potent i això es va traduir doncs, en una gran afluència de persones. Aquest matí estàvem parlant, no?, fent la ronda que fem cada dia, després de cada nit de l'acampada, doncs, per saber a veure com havia anat, si hi havia hagut alguna incidència, i de moment està succeint tot amb absoluta normalitat i amb absoluta tranquil·litat.
Èxit en aquest primer dia d'acampada jove. Avui encarem ja la segona jornada. A partir de 11:15 del matí comencen les activitats de la zona d'acampada i després ja durant tot el dia activitats, propostes musicals a la tarda i més propostes musicals a la nit fins veure sortir el sol.
Fins veure sortir el sol, sí.
Avui molts de nosaltres quan veníem cap a la feina ens hem anat trobant la gent que tornava dels concerts.
Sí, fan una mica d'enveja perquè, esclar, hi ha un ambient molt bonic, els grups són bons, però evidentment l'endemà tens unes obligacions que no et permeten tampoc allargar molt, però bé, intentem anar a tot arreu i repartir el temps de la millor manera possible.
Pere, fem un canvi de tema, anem un tema més seriós. Ahir es feia un comunicat a través de la pàgina web de l'Ajuntament amb aquesta alerta per l'augment del consum d'aigua al municipi.
Sí, efectivament, quan arriba l'estiu és freqüent doncs, que hi hagin pics de consum d'aigua que es van prolongant fins gairebé acabada la barema. El cupo màxim que tenim els municipis que estem en estat d'excepcionalitat, d'emergència, són 240 litres per habitant. Aquí hem de comptar que és el consum domèstic, el consum industrial, el consum agrícola, etc. Tot el consum, tota l'aigua que s'injecta a la xarxa es divideix pel nombre d'habitants. Hi ha un factor que també es té en compte, que és l'estacionalitat. No? Si un municipi acull molts habitants durant poc temps, doncs això també es té en compte, però el cert és que anàvem relativament bé fins al mes de maig, juny, que estaven complint doncs, la ràtio que marca l'ACA, però ara amb l'arribada de la primera onada de calor i l'ompliment de piscines probablement, també hi ha hagut un increment en el consum industrial, doncs hem superat aquest llindar. Hem superat aquest llindar, però respecte al 2022 estem una mica per sota, o sigui que el consum, comparant-ho amb l'any 2022, ha baixat una miqueta, però evidentment no estem, l'any passat, el 2022, no estàvem en la situació que estem ara, per tant, hem de fer un esforç, tots els ciutadans, les administracions, les empreses, els agricultors, doncs, per intentar reduir al màxim possible el consum d'aigua.
Fem aquest missatge de conscienciació entre la ciutadania. I perquè, Pere, tot això no ens ho estem inventant des d'aquí de Sant Sadurní i pot comportar una sèrie de coses.
Sí, les pluges que hi van haver fa aproximadament un mes ens ha permès respirar una mica perquè les primeres restriccions estaven previstes per final d'agost, principis de setembre. Això ens ha donat una mica de marge fins a l'octubre, novembre probablement. Però si el temps continua igual, a l'octubre, novembre, doncs probablement tindrem mesures més dràstiques, perquè aquest cupo de 240 litres doncs probablement ens baixarà a 200. I això ja implica doncs, que en algunes hores del dia hi puguin haver doncs, mesures, per exemple, com restriccions d'aigua de boca.
Esperem no haver d'arribar.
Esperem que no, perquè més enllà doncs del problema aquest que tenim amb el consum d'aigua, també hi ha un problema que és que aquí a Sant Sadurní som un poble que viu del sector del cava, les vinyes comencen a patir, estan perdent els pàmpols, els raïms a mesura que van incorporant l'aigua no, per fer-se doncs, més grans doncs, fan que la planta es debiliti i això doncs, posa en perill les collites de raïm, no només d'aquest any, sinó del proper.
Anem amb el ple del Cartipàs. Encara no s'ha aprovat aquí Sant Sadurní, encara no s'ha fet aquest ple del Cartipàs, que en principi s'hauria de fer la setmana vinent.
Efectivament, si no hi ha cap contratemps, es farà el dimecres, si no recordo malament. L'horari encara està per determinar, però continuem negociant amb l'oposició doncs, per arribar a un acord.
Recordem, esteu en minoria, per tant, les negociacions d'ara en endavant seran vitals absolutament per aprovar tot.
Les negociacions són vitals. Normalment els cartipassos s'aproven sempre per unanimitat, a no ser que hi hagi una intenció molt clara de bloqueig institucional, cosa que entenem que no hi és, perquè tothom ha dit que té moltes ganes de treballar per Sant Sadurní, per tant no ens podríem permetre doncs, que l'Ajuntament estigués bloquejat pel simple fet d'estar bloquejat.
Dimecres de la setmana que ve s'aprovarà doncs, aquest nou Cartipàs. Un altre tema, Pere, dilluns vinent, arrenca l'europeu masculí d'hoquei patins aquí a l'Ateneu. No parem, tanquem la campa de jove i gairebé ja ens posem amb l'europeu d'hoquei patins.
Això és interessant per Sant Sadurní, a part de que ens dona visibilitat, doncs també fa que vingui molta gent i això els comerços, els restaurants ho estan notant aquests dies. De fet, ja ho vam explicar en el seu dia, l'impacte econòmic de la campada jove és significatiu. Per cada euro invertit se'n recuperen 4,5, es creen 17 llocs de treball indirectes. Amb l'europeu doncs, també passa una cosa bastant semblant. Tenim l'experiència de l'europeu sub-17 de l'any passat, doncs, que realment anaves pel carrer i feia goig veure tots els locals plens, els comerciants estaven contents, els restauradors també. Esperem doncs, que aquest europeu absolut doncs, tingui les mateixes conseqüències per l'economia del municipi. I a més, també hem de recordar que aquests campionats de vegades venen vinculats amb una subvenció, en aquest cas una subvenció que ens dona el Consell Superior d'Esports, i això doncs també és interessant.
De dilluns a dissabte de la setmana vinent, l'Olímpic de l'Ateneu acollirà aquest europeu d'hoquei patins. Pere, suposo que també amb ganes de tot això, en un moment en el que recordem tenim obres als voltants de l'Ateneu.
Tenim obres al voltant de l'Ateneu, tenim obres al camp de futbol. Aquest darrer mandat es va fer una inversió important a nivell d'equipaments esportius. Els organitzadors de l'Europeu són plenament conscients de que hi ha aquesta situació. De fet, està ben senyalitzat perquè ningú pugui prendre mal. I en quant a les obres de l'Ateneu, que és la reforma de la pista exterior, van sobre termini i, pel que ens diuen, a finals de setembre haurien d'estar acabades.
Pregunto, aprofito, unes altres obres, les del camp de futbol.
El camp de futbol, sempre se'ns havia dit que l'1 de setembre estarien fetes, evidentment vas per allà i qualsevol persona que hi entengui una mica o que no hi entengui gens veu que això l'1 de setembre no estarà. El nou termini que ens comenten és 1 de desembre, però jo m'atreviria a dir que això es pot allargar una mica més.
Anirem creuant els dits, que no se'ls allargui
això
molt
passa,
més.
Això passa sempre, eh? Vull dir, quan fem una reforma a casa, tothom té moltes ganes de que vinguin els paletes doncs, per fer el quarto de bany o la cuina, i un cop estan aquí a dins, doncs, també tenen moltes ganes de que acabin ràpid. A vegades els terminis doncs, no van en sintonia amb la voluntat que un té.
Les que sí estan acabades i estan tenint molt d'èxit són les obres que s'han fet a la Lluís Companys. Aquesta nova pista de vòlei platja està tenint un èxit entre els nens i joves brutal.
La pista de vòlei, la reforma de la pista doncs, de futbol, estem tenint unes ocupacions molt elevades, fins a ben entrada la nit. Això a vegades ens provoca un petit conflicte amb el veïnat, no?, per un tema de sorolls. Estem redactant un reglament d'ús d'aquestes pistes, d'això, doncs, per intentar minimitzar al màxim doncs, les molèsties que puguin causar. De totes formes, és molt engrescador, no?, veure doncs, que el jovent doncs, prefereix estar fent un partit de vòlei que no pas, per exemple, mirant el mòbil, i això ens anima doncs, a tirar endavant iniciatives d'aquestes.
I ja tanco l'apartat d'obres amb les últimes, la Casa dels Avis.
La Casa dels Avis és una obra molt complicada perquè mentre s'estan fent les obres s'ha de conviure amb el dia a dia d'una residència, que més que una residència és com un petit hospital, i això fa doncs, que tots aquests moviments que hi ha d'haver a dins s'hagin doncs, de fer amb molta cura, i són obres difícils, però esperem que també segueixin el seu ritme, que així sembla ser que és.
Tornem a la cultura i les festes, perquè aquest dilluns s'han presentat les Fires i Festes 2023, el cartell, el pregoner, la programació. Ahir la regidora de Cultura, Marta Castellví, ens en feia 5 cèntims, parlàvem amb ella molt d'aquesta programació, també amb ganes de rebre aquestes Fires i Festes en un context, en un calendari sadurninenc que és que no ens deixa massa marge, eh?
No ens deixa massa marge. Però bé, aquest any les fires tenen la particularitat de que els dies forts coincideixen amb cap de setmana. Això doncs, preveu doncs, que l'afluència sigui important, estem preparats doncs, per rebre la quantitat de gent que vulgui venir, i en quant al pregoner doncs, és un privilegi que finalment doncs, el Santi, un esportista amb els mèrits acumulats a la seva trajectòria, doncs, pugui tindre el reconeixement que es mereix.
De fet, explicava a la roda de premsa de dilluns al Santi algunes anècdotes de quan les Olimpiades de Barcelona 92, no? Del fet de portar la torxa, de guanyar aquella medalla de plata. Jo crec que no en tenim més medalles aquí, sense adornir més medalles olímpiques.
Sí, en tenim sí? una més d'una persona que va venir a viure fa relativament poc, que és bronze amb judo a Atenes, que té un gimnàs aquí a Sant Sadurní. Són els dos únics medallistes que tenim a Sant Sadurní, i diria que el Penedès.
Orgull absolut,
orgull,
eh?
Orgull, sí, però sempre ho diem. El teixit esportiu de Sant Sadurní és el suficientment ric i gran doncs, perquè de tant en tant ens ha sortit una perla d'aquestes. També tenim altres jugadors, per exemple, en el cas del hockey, com en Pau Bargalló o Pedro Gil, que són persones que han despuntat moltíssim i que són referents.
Tenim molt de múscul aquí esportiu.
Per això s'ha de cuidar.
Pere, un altre punt important a l'estiu, el mes de juliol, aquí a Sant Sadurní, és l'estiu de l'Índex.
Efectivament.
Va començar fa la setmana passada, ja amb una actuació, perquè la segona per pluges va haver d'ajornar. Aquest dimecres n'hem tingut una altra i la setmana vinent ja acabem amb les dues darreres actuacions i també amb un regust molt bo de boca, de moment, amb el que portem.
Sí, l'estiu de l'Índex ja és una proposta molt consolidada, estiu rere estiu, aquí a Sant Sadurní, amb una afluència molt notable de persones. És un festival, ja si ho podem dir així, que té ja molts seguidors fidels que any rere any es van acumulant aquí al pati de l'Índex, doncs, per seguir els espectacles.
De fet, enguany arribava la 35a edició.
Sí, ja no és tan jove, l'Índex.
De fet, quan expliquem aquesta proposta, hi ha moltíssima gent de fora de Sant Sadurní que es pensa que és una proposta que ve de cultura, i no, ve de joventut.
No, ve de joventut i entenem que així ha de continuar sent.
Anem per ara, hem parlat de temes d'actualitat, però temes així de projectes de mandat per aquests 4 anys, quins podríem destacar?
Tenim tres grans propostes, 4 si m'apures. Una és tema accessibilitat als carrers. Sant Sadurní fa anys que no s'inverteix en voreres, en accessibilitat, ho hem de fer. Teatre és aquest déjà vu que mandat rere mandat va apareixent, però ara ja estem fent passos, tenim el pla director i el pla especial de l'Ateneu. Això ens ha de permetre començar a anar a picar les portes per demanar diners, per fer-ho realitat. Can Guineu i després atendre una petició de les entitats esportives que fan esports indoor, que és tindre un segon pavelló, multifuncions en aquest cas, perquè també pugui acollir actes de cultura. Després hi haurà projectes menors, com el tancament del Parc de la Bòbila, que s'ha d'acabar de tancar, etc.
Veurem al llarg d'aquests 4 anys com evolucionen aquests projectes. Aprofito per preguntar-te per la participació ciutadana. No sé si... què està previst?
Participació ciutadana, un dels eixos principals és fer la vida més fàcil a les entitats. Sempre se'ns queixen, i amb raó, que els tràmits per demanar les subvencions, per relacionar-se amb l'Ajuntament, són més que complexes, i una de les primeres coses que estem treballant és fer una plataforma única on sigui molt intuïtiu, on sigui molt senzill fer tota aquesta mena de tràmits. Evidentment, també plantejarem algun altre procés participatiu. Entenem que les decisions importants que s'han de prendre en aquest municipi s'han de fer de forma consensuada amb tota la població, i la línia és aquesta.
Pere, si et sembla, per anar acomiadant-nos, aprofitem per convidar la gent que ens estigui seguint a que vinguin a gaudir de l'acampada jove, ja que avui tindrem dia gran i també demà, encara són a temps. A través de www.acampadajove.cat trobaran tota la informació, cartell, activitats i també aquestes entrades, però ja com a alcalde...
L'acampada jove és un festival autogestionat, crec que és l'únic que hi ha als Països Catalans i probablement a Europa que sigui autogestionat. És una petita joia que tenim el privilegi de tenir aquí a Sant Sadurní, i realment, quan veus com funciona internament, doncs és un motiu d'orgull que hagin escollit Sant Sadurní per venir. Jo convido a tota la ciutadania de Sant Sadurní, que a més tenen un preu especial pel fet de ser de Sant Sadurní, que assisteixin als actes i que en gaudeixin.
Que vinguin a gaudir d'aquesta 26a edició de l'acampada jove, que valdrà segur molt la pena. Pere Bernet, alcalde de Sant Sadurní, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa, i més fer-ho avui, que tanquem programa, que marxem de vacances i que no ens retrobarem ja fins al mes de setembre, i tancar setmana amb tu sempre és un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, de gaudiu de les vacances ben merescudes.
Penedès en Xarxa.
Aquesta samarreta o em faràs venir calor. I així estiguis més fresqueta, jo et pugui veure millor. I és que encara no he deixat de buscar una solució. El problema s'ha agreujat, sóc calent de professió. Cada cop estic pitjor i encara no ha arribat l'agost. Tant si fa fred